COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A hores de Sant Jordi, hi ha un treball a hores d'ara intens aquest migdia a totes les floristeries i llibreries de Catalunya. Les previsions són les habituals, 7 milions de roses i gairebé 2 milions de llibres. El temps acompanyarà i gaudirem de la diada, de la festa, sense més que comprar una rosa o un llibre, de les coses més boniques que hi ha. Ara en parlarem de Sant Jordi, de la prèvia i de les expectatives. I no vull introduir, ni molt menys, cap detall de pessimisme, però sí alertar que hi ha senyals econòmiques que inviten a la prudència i a la contenció. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i les senyals i l'avís el porta el president de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Ui Viu. És la patronal del gran consum, amb més de 35.000 socis. Setmana a Barcelona d'Assemblea General i important la reflexió del seu president, Ignacio González, que posa avís respecte a dos factors que a dia d'avui són motius de preocupació.
Hay dos ámbitos de preocupación. Uno es la inflación, que aunque hasta ahora está controlada, creo que tiene que ver más con los esfuerzos que están haciendo las empresas en tratar de mitigar esto con planes de eficiencia y retardarlo al máximo, pero no podrá ser durante mucho tiempo porque los márgenes son estrechos y el impacto en costes es importante. Y la segunda preocupación es la posible ruptura de las cadenas de suministro, que yo creo que el sector ha demostrado muchas veces en el pasado que esto es un riesgo que está controlado y que volverá a responder de manera positiva.
D'aquesta frase d'Ignacio González, la clau és aquesta. No podrem continuar durant molt de temps, o això no podrà continuar durant molt de temps. La dada és la inflació del mes de març. Recordem que a Catalunya és del 3,1%, mentre que la mitjana espanyola és del 3,4%. Bé, hi ha diferència de dècimes segons les comunitats autònomes. Però avise Ignacio González que a hores d'ara la inflació no ha pujat tant perquè el marge del diferencial de la pujada del preu de la energia l'està assumint majoritàriament les empreses, ja siguin alimentàries, ja siguin de distribució o ja siguin de qualsevol altre àmbit. I Ignacio González, que representa 35.000, avisa del futur.
Nadie quiere inflación, desde luego nosotros no la queremos, el consumidor ya ha sufrido bastante y lo vamos a hacer el máximo tiempo posible, pero los márgenes no son infinitos y es difícil aguantar porque es la energía la que está subiendo.
Per tant, aquí tenim l'avís. Hi haurà pujada de preus si la energia continua pujant. Pel que fa referència al pla anticrisi del govern central, el president de l'Associació de Fabricants defensa que els 5.000 milions d'euros podrien ser més, perquè el 2025 l'Estat, el govern central, va obtenir una recaptació tributària rècord. És a dir, Pedro Sánchez ingressa més que mai gràcies als tributs de tots i totes. I quina previsió hi ha? A COPE Catalunya i Andorra han parlat amb el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Cristian Carrillo. La pregunta, Yolanda Canales, és clara. Per on s'inclina el professor? Per la preocupació o pel moderat optimisme?
Optimisme segur que no. Més aviat prudència. I és que els experts adverteixen que la situació, això sí, s'ha de seguir amb atenció. No es tracta de generar alarma, però sí de ser conscients que el que passa en aquesta regió, a l'Estret d'Hormuz, pot afectar el dia a dia, des del preu del combustible fins al cost de productes bàsics. Ho explica el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Cristian Castillo.
Que és un tema que ens ha de tenir amb les orelles ben aixecades. Jo sí que parlaria de preocupació. El que està passant al món és preocupant, i a nivell de logística, de cadena de subministrament, hem de posar el focus allà on ara mateix està el conflicte. Però sí que intentaria no parlar de pànic, no?
De fet, el subministrament està garantit a curt termini, però la incertesa ja està tenint conseqüències. L'encariment de l'energia és pràcticament inevitable i això acaba repercutint en tota la cadena. Transport, producció i, finalment, com no, al consumidor.
De fet, ja ho estem veient, que hi haurà un encariment de preus, això de ben segur. El que caldrà veure, especialment segons com evoluciona tot el conflicte, és si aquest preu serà desmesurat o molt més elevat del que es pot preveure.
I no només parlem de gasolina o vols més cars, també sectors com l'agricultura o la indústria poden veure's afectats perquè depenen directament d'aquestes matèries primeres i de les rutes de subministrament. I en aquest context, el debat de fons torna a emergir, la dependència energètica. Europa continua necessitant recursos externs i això fa o la fa vulnerable davant crisis com aquesta. Per això, els experts apunten que el futur passa per reforçar les energies renovables i reduir aquesta dependència.
Gràcies, Yolanda. Reduir aquesta dependència i d'aquesta manera estaria pendent des del punt de vista humanitari, però ara també des del punt de vista econòmic, del transcurs de les conversacions, que tant de bo siguin fructíferes i s'acabi la guerra entre Iran i els Estats Units i aquest bloqueig de l'estret de Hormuz, per on passa el 20% dels hidrocarburs de tot el món i que està provocant aquesta pujada de l'energia, aquesta pujada de la inflació i de les empreses que avisen. El marge no podem aguantar més, pot anar directament cap als consumidors. Aquí està l'avís que invita a la prudència. Anem a serveis. Dimecres d'abril de bon temps, temperatures primaverals i d'estiu. Avui les màximes 30 graus a l'interior de Catalunya, 28 també al Pirineu, entre 22 i 24 al litoral. A la tarda, això sí, el que ja és costum aquesta setmana, ruixats i tempestes a la zona del Pirineu i del Prepirineu, i el Pirineu pot ser localment una tempesta forta, seria sempre local. Demà, diada de Sant Jordi. Baixen les temperatures d'una manera important, però farà bon temps, perquè avui tenim temperatures molt altes. Per tant, gaudirem de la diada, tot i que hi haurà vent a la costa, al litoral, i a la tarda també aquests ruixats al Pirineu i Prepirineu. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 19 graus, Tarragona 20, Girona 22, Lleida ja arriba als 27 graus. Mentrestant, Principat d'Andorra, 15 graus de temperatura. Anem cap al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per a Catalunya? Finareque, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació és bastant tranquil·la en aquests moments, tot i que, per exemple, encara hi ha 3 quilòmetres a Barberà en sentit Girona i el seu lateral també en aquest mateix sentit. En el cas de les rondes, hi ha alguns punts de lentitud, però cap retenció important. I, com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció amb aquesta dada demogràfica força interessant. El nombre de catalans residents a l'estranger és de 427.423 persones a 1 de gener del 2026. És un increment del 5,1% respecte a l'any anterior, segons dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Més de la meitat dels residents a l'estranger de Catalunya tenen la seva última inscripció padronal en un municipi del Barcelonès, amb 217.000 persones, seguida del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. Es tracta de persones amb nacionalitat espanyola que viuen actualment a l'estranger, ja sigui per motius d'estudis, motius familiars o motius laborals, i que tenen registrada la seva última inscripció a Catalunya. És a dir, com a conclusió, la Catalunya que creix, en l'actualitat 8,2 milions de persones, és a la vegada la Catalunya que té més sortides de persones amb documentació espanyola. També hi ha un factor poblacional. A més gent, òbviament, més sortides. Però la dada curiosa és que són sortides de nacionals amb un increment del 5% respecte l'any anterior que marxen fora. I atenció amb aquesta història. Arriben a Barcelona com a turistes, amb la il·lusió que això significa. Tot pagat i es troben de cop i volta literalment al carrer. Què és el que ha passat? Una nit de mal son per desenes de persones a causa d'un hackeig que hi ha hagut a Booking. Un nou episodi de ciberdelinqüència que ha deixat a tant els hotels com els seus clients totalment indefensos davant d'una estafa massiva, Guillem Castro.
Bona tarda, Sergi. Doncs sí, hem estat aquest matí a l'hotel Stand By Me, on des d'aquesta matinada no han parat d'arribar turistes confosos que descobreixen que la seva reserva no existeix. Atenció, perquè l'hotel Stand By Me no ha estat l'únic afectat. Els consta que altres hotels de Barcelona han patit el mateix hackeig que ells a través de la plataforma Booking. Des de la direcció ens han explicat que el caos va començar ahir cap a les 8 del vespre. Van notar moviments estranys, però la confirmació oficial del ciberatac per part de Booking no va arribar fins a les 2 de la matinada, 6 hores d'incertesa total. Escoltem l'Adrián, recepcionista de l'hotel.
Bueno, ayer sobre las 20 horas, sorpresivamente nos vimos afectados por una, por lo que sería una estafa que se hizo a través de Booking. No decimos que fue Booking, sino que han sido, posiblemente ha sido un hacker que, bueno, que ha cobrado a los clientes reservas en lugar nuestro.
L'hotel insisteix que ells també en són víctimes i l'atac és totalment aliè a l'empresa. Ara mateix estan intentant orientar els afectats perquè denunciïn, però el problema és que no tenen on posar-los. L'hotel no té habitacions disponibles i, a més, la ciutat es troba pràcticament al 100%. Ens han explicat que han hagut de deixar dormir alguns dels turistes afectats per a l'estafa d'aquesta matinada als seus passadissos, ja que no tenien on anar.
Gràcies, Guillem, les conseqüències de la ciberestafa. Crònica política. És el PSC. Sí, el PSC, que governa la ciutat de Lleida. Bé, pràcticament ho ha fet durant tota la història democràtica de la Paeria, a excepció d'un any i mig Manel Ronic de Convergència i Unió i el 4 de Miquel Pollo d'Esquerra. La resta, la ciutat de Lleida, ha estat govern del PSC. I ara el PSC de Fèlix Larrosa recupera la proposta de prohibir l'ús del burca i niqab en espais públics de la ciutat en el marc de la presentació a la proposta d'ordenança de civisme. Quin és el problema? Que quan fa més d'una dècada Àngel Ros, alcalde socialista, ho va intentar, el Tribunal Suprem ho va anul·lar perquè depèn d'una llei nacional. Els ajuntaments, per tant, no tenen competència. I aquest mes d'abril, és a dir, fa pocs dies, al Congrés dels Diputats, dues mocions, una de Vox i l'altra de Junts, idèntica de la prohibició del burca a espais públics a tota Espanya, no ha estat aprovada pel vot contrari dels socialistes. Un PSC, per tant, que va votar en contra del Congrés dels Diputats, alegant que la seguretat és la coartada que s'utilitza per cobrir la intolerància, diputada per PSC per Lleida és Montse Mínguez, portaveu del PSOE, que ara veu com l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, del PSC, utilitza l'argument de la convivència i seguretat, com apunta Violant Cervera, presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya a la Paeria, a COPE Catalunya.
En aquell moment, doncs, no es va poder desenvolupar justament perquè requeria una llei superior. És una llàstima que la proposició de llei que va presentar Junts al Congrés dels Diputats, que justament el que demanava era la prohibició del burca i del niqab a la via pública, doncs s'hagués rebutjat i l'hagués rebutjat també el Partit dels Socialistes. Perquè, per desgràcia, fins que no estigui aprovada doncs, una llei superior, aquesta mesura no podrà tirar endavant.
És a dir, els diputats del PSC rebutgen la mateixa llei al Congrés i el PSC de Lleida ho presenta al ple municipal. Tota l'oposició critica aquest moviment del PSC des de la dreta fins a l'esquerra. Alguns partits, com el Partit Popular i Junts, coincideixen en la necessitat de prohibir aquest tipus de vestimentes que necessita, a la vegada, com han dit, aquesta llei nacional. Xavier Palau, president del grup municipal del Partit Popular a la Paeria de Lleida, diu a COPE Catalunya que la proposta, a més d'insuficient, provocarà, tot i que no s'acceptarà, divisió als barris.
Això en què es tradueix? En més guetos, en barris de primera i de segona i espais públics on la presència del burca, malauradament, estarà totalment normalitzada. El govern del PSC ven fum i propaganda electoral i el burca no el prohibeix.
És fàcil aquest comentari, però és la realitat. Si aquesta mesura a l'Ajuntament de Lleida la impulsa el PP, Vox o Junts, què diria i faria el PSC i tota l'extrema esquerra? Doncs això. Canviem de tema. El Departament d'Agricultura restringirà l'accés al medi natural a Castellbisbal després que l'última setmana un dels 16 casos positius de pesta porcina africana s'hagi detectat en aquest municipi. A més, el Departament d'Agricultura comença a posar multes als que incompleixen les seves restriccions. Òscar Ordeig, conseller.
hem començat a posar sancions, portem 9 sancions a ciutadans que no han complert les restriccions d'accés al medi natural, alguns perquè anant en bicicleta, altres anant corrent, per tant demanem, si us plau, col·laboració ciutadana, però recordar que està prohibit, es sancionarà aquell que no compleixi. Per tant, sabem que generem un perjudici, però necessitem poder treballar en condicions.
Així mateix, el conseller Òscar Ordeig ha anunciat que s'activa un contracte d'emergència de 7 milions d'euros per reforçar el dispositiu contra la pesta porcina, cosa que permetrà incorporar 170 nous efectius, 40 dels quals començaran la setmana que ve sobre el terreny, així com 57 noves trampes i 51 vehicles tot terreny. Anem ja tot seguit al migdia de COPE Catalunya, a la publicitat, després tornem amb un últim avanç respecte al síndrome de Tourette i preparant ja Sant Jordi de demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos, porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como Acogidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
És possible que alguns oients a hores d'ara del migdia de COPE Catalunya i Andorra hagin vist la pel·lícula Incontrolable, I Swear. És una pel·lícula biogràfica britànica estrenada aquest mes als cinemes de Catalunya, dirigida per Kirk Jones, i que explica la història real de John Davidson, un activista que lluita per visibilitzar el síndrome de Tourette amb valor i humor. És una excel·lent pel·lícula. I avui expliquem una història de superació, però també de ciència i d'esperança. Una història que posa cara a una malaltia sovint incomprensible i estigmatitzada, com també molt bé explica la pel·lícula. Són els afectats d'aquesta síndrome de Tourette. Un jove de 21 anys, amb un cas extremadament greu, que li impedia fer una vida normal, ha aconseguit recuperar autonomia gràcies a una tècnica innovadora que s'aplica al cervell. Parlem d'una intervenció complexa, reservada només per a casos més difícils, però que en aquesta ocasió ha marcat un abans i un després. I tot això ha passat a l'Hospital de Sant Pau, un centre de referència en neuromodulació on un equip multidisciplinari ha aconseguit el que fa poc semblava impossible, que aquest pacient de 21 anys pogués tornar a estudiar, sortir al carrer o simplement viure amb normalitat. En metges de l'Hospital de Sant Pau i amb aquest jove, el Josep, ha parlat la Yolanda Canales.
La síndrome de Tourette és una malaltia neurològica que comença a la infantesa i que provoca tics, és a dir, moviments o sons involuntaris que la persona no pot controlar. En els casos més greus, aquests tics poden ser molt incapacitants i afectar seriosament la vida quotidiana. És el amb el que ens trobem, en aquest cas, amb un jove de 21 anys amb tics tan greus que li impedien fer una vida normal i davant aquesta situació l'equip mèdic va optar per la cirurgia. El tractament consisteix en plantar uns petits elèctrodes en una zona concreta del cervell que està sobreactivada. Ho explica el doctor Javier Pagona Barraga, neuròleg de l'Hospital de Sant Pau.
Amb els elèctrodes, amb la col·locació d'elèctrodes a les dues bandes del cervell en aquesta regió específica del cervell, al fer, al estimular aquesta regió d'electricitat, aquesta regió baixa la seva hiperactivitat i aconseguim que la hiperactivitat d'aquesta regió cerebral es normalitzi.
D'acord.
Quan l'electricitat es normalitza, en conseqüència, els tics i les conductes inapropiades també milloren.
I aquest jove és el Josep, que ha experimentat un canvi radical. La seva vida ha fet un gir de 180 graus gràcies a aquesta intervenció. Però més enllà de la tècnica, el que impacta és el relat de com era la seva vida abans en primera persona.
Antes me era imposible, me era altamente incapacitante el hecho de poder realizar una vida normal, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, si salía a la calle y quería, yo qué sé, pues eso, quería conocer más personas, o quería subir en metro, en bus o eso, pues la verdad era imposible. Era imposible por la propia ansiedad social, la propia presión social que yo me generaba.
Els tractaments no havien funcionat i la situació havia arribat a un punt límit. La cirurgia, tot i ser complexa, es va convertir en la seva única opció. Amb els mesos, els tics van anar disminuint i amb ells la pressió, l'ansietat i les limitacions, fins al punt que va aconseguir pujar un avió.
O sea, un día después de operarme y cogí un avión, bastante, era un posible escenario, era una forma de poder ponerme a prueba, ¿no? De poder ponerme a prueba y de ver cómo podía reaccionar en este caso en un ambiente como es un ambiente social, con mucha gente y además es un ambiente que hay silencio, ¿no? Un avión, bueno, suele haber silencio, o sea, es un ambiente, bueno, o no, depende. Pero, y cogí un avión y... Igual eso, y estuve relativamente bastante mejor.
Avui encara li queda algun tic, però els pot controlar i ja no li impedeixen viure, que en el seu cas ho és tot.
És fantàstica aquesta història, Yolanda, fantàstica de veritat. La pel·lícula Incontrolable, als cinemes de Catalunya, parla d'aquest síndrome i també és una pel·lícula fantàstica. No marxis, Yolanda, demà som davant del dia del llibre, bueno, de la rosa del llibre, ara en parlarem, gairebé 2 milions de llibres venuts, eh? Demà són les previsions. Però també hi ha una altra realitat. Han passat del llibre i la pissarra a nivell educatiu a ordinadors, tauletes i pantalles a tot arreu, no? I com passa sovint amb una gran innovació, primer arriba l'entusiasme i després la reflexió. I la pregunta clara que sempre ens formulem, Yolanda, és realment aquestes eines, la tecnologia, està millorant l'aprenentatge? Hi ha un debat molt interessant entre els experts a nivell mundial, perquè en alguns casos poden acabar distraient més que no pas ajudant. Avui, a la programació de COPE Catalunya, posem perspectiva amb aquest debat amb experts que ens ajuden a entendre com funciona, què està passant i què no està funcionant. I sobretot, Yolanda, com s'hauria d'utilitzar la tecnologia a l'educació?
El cert és que la presència de pantalles a les aules és ja una realitat consolidada i els experts en educació adverteixen que la tecnologia per si sola no és ni bona ni dolenta, tot depèn de com s'utilitza. El director dels graus d'educació de la Universitat Seu Abat Oliva, Miguel Ángel Barbero, defensa que no hi ha una resposta única sobre si les pantalles ajuden o perjudiquen i que cada centre, en definitiva, ha d'analitzar el seu context.
La pantalla va ajudar a eso. Si distrae, pues creo que no hace bien. Si ayuda o si vamos cumpliendo objetivos de la escuela con esa tecnología usada en la medida en que debe ser usada, pues entonces vamos por mejor camino.
I al que es refereix Barbero, o al que la considera la clau, és fer-se 3 preguntes abans d'introduir tecnologia a l'aula. On s'utilitza, per a què i qui la fa servir. És a dir, tenir clar quin és l'objectiu educatiu i si realment aquella eina hi contribueix. En aquest sentit, alerta que durant anys s'ha viscut una mena d'efecte moda amb les innovacions tecnològiques, incorporant-les de manera massiva sense prou reflexió prèvia. Un fenomen similar al que passa ara amb la intel·ligència artificial. Amb tot, també subratlla que la tecnologia pot ser molt útil si s'utilitza bé, però mai ha de substituir els processos bàsics d'aprenentatge, com llegir, escriure o pensar de manera crítica.
I demà, Sant Jordi. migdia de moltíssima feina a totes les floristeries de Catalunya i a totes les llibreries. Algunes ja han començat a fer actes previs de Sant Jordi amb la rebuda d'escriptors. Les previsions, com hem explicat, és la venda, l'any passat així es va arribar, 7 milions de roses i gairebé 2 milions de llibres. Hores d'ara hi ha molta feina i molts nervis, i són nervis justificats amb els dos sectors. La facturació de llibreries a Catalunya durant Sant Jordi supera els 26 milions d'euros i representa la part crítica del negoci anual. Les vendes de demà constitueixen entre el 6 i el 7% del total anual per les llibreries més grans, però amb les petites pot arribar a superar el 30%. En quant a les floristeries, la facturació global és de 20 milions d'euros. Hi ha 2.200 punts de venda. El preu, parlo el mínim, oscil·la entre els 4 i els 6 euros per flor. Després se pot disparar. I aquest dia la venda de roses es multiplica per 10. Anem a les novetats. La principal la trobem a Barcelona ciutat. Les paradetes a les Rambles han de canviar de lloc a causa de les obres. On es distribuiran aquestes parades, Mar Puerto?
Sí, Barcelona es prepara per un Sant Jordi sense la Rambla. La principal novetat d'enguany és el trasllat de les parades d'aquest espai a altres llocs de Ciutat Vella, concretament al Portal de l'Àngel, a la plaça Nova i a la plaça de la Catedral, fins a Via Laietana. Però tot i això, aquest dijous s'espera una alta participació, seguint la dinàmica dels darrers anys. Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, explica les previsions que hi ha per Sant Jordi aquest 2026.
Més o menys estem a la línia cada any. Hi ha una previsió de que hi ha una entrada de roses per vendre's a tota Catalunya del voltant 7 milions, 7 milions 200, i d'aquestes roses el que estaran floristeries i sector professional vindran a ser aproximadament entre 2 milions, 2 milions i mig.
Enguany, la majoria de les roses provenen de la importació, principalment de Colòmbia, amb aproximadament el 60% de les roses, i només un percentatge ínfim, inferior a l'1%, és de producció local catalana cultivada majoritàriament al Maresme. Però què passa amb els preus?
Venen d'allà, però bueno, dintre de tot hem de dir que malgrat que és veritat que hi ha hagut una pujada en el preu del carburant i fins i tot a les taules salarials a Colòmbia, que això està bé, sí, al final la repercussió en el preu és mínima. Havien calculat que seria al voltant d'un 5% i llavors aquest 5% traduït en una part que assumeix el sector majorista i la part que assumirien les floristeries, el públic que vagi al carrer es trobarà un 3% de diferència, que el qual per Sant Jordi és pràcticament, vamos, no serà ni es nota. Hi haurà més el valor afegit que cada florista posi a les seves creacions, però el que és el preu estarà estabilitzat.
I és que en un dia com Sant Jordi, l'intrusisme en el sector esdevé una problemàtica recurrent, especialment en el moment de muntar paradetes i vendre roses. Moltes persones o entitats sense llicència aprofiten l'alta demanda per instal·lar punts de venda improvisats, sovint sense complir la normativa municipal ni tampoc les condicions de seguretat i qualitat exigides. Aquesta pràctica genera competència deslleial envers els floristes i llibreters professionals que sí que assumeixen costos, permisos i regulacions estrictes. Per això, des del sector reclamen més control i mesures per protegir una jornada emblemàtica tant des del punt de vista cultural com també econòmic.
Demà farem programació de Sant Jordi, evidentment, aquí a COPE Catalunya. Atansarem aquesta emoció del que significa la jornada del llibre i de la rosa. Però per fer la prèvia, ara marxem aquí al migdia d'abril amb una localitat preciosa, del Baix Empordà, Calonge, de 13.000 habitants. Una ciutat preciosa i bonica costera, potenciada amb aquest migdia d'abril de sol de la seva brillantor. A més, és el poble dels llibres. 7 llibreries i Sant Jordi hi haurà 30 escriptors. És una jornada molt, molt intensa, sens dubte que per quedar-s'hi. Alcalde de Calonge, Jordi Soler, bon migdia.
Bon migdia.
Ha de ser difícil, marxar d'aquesta localitat de viure?
Bé, de fet, és un lloc ideal per viure, Calonge. Estem al centre de la Costa Brava, Baix Empordà, com bé heu dit, combinem igual mar i muntanya, estem a un pas d'una horeta de Barcelona, una horeta de la frontera, a mitja hora de Girona, a tres quarts de Figueres. Per tant, tenim tot el que desitgem i realment ho utilitzem, no? Som anfitrions de molta gent que ens visita. El cap de setmana passat i el 9 també ja van tenir activitats de Sant Jordi, activitats coses amb el llibre, espectacles i també homenots, entrevistes amb gent tan mediàtica com escriptors, i per tant en plena ebullició, amb un mes d'abril que l'hem dedicat com sempre en els llibres i que demà culmina amb el Sant Jordi.
Sí, ara li preguntaré per Sant Jordi. Vostè ja se m'ha avançat d'una manera molt, molt clara, però estava pensant, perquè vam tocar la setmana passada amb aquest programa del creixement que tenen ciutats intermitges de Catalunya a causa de la pressió immobiliària. Han parlat de Calonge, dels seus atractius, una localitat de 13.000 persones. Té capacitat de creixement Calonge o ja està, en aquest cas, sense possibilitat d'edificar més?
Bé, en aquests moments el tema del creixement de Calonge doncs ja és limitat. De fet, quan vam fer el pla general, jo vaig demanar als redactors que em dissenyessin un poble amb un màxim de 15.000 habitants censats. Estem a 13.000, per tant vol dir que queda poca cosa. I quant a espais, ja s'estan tirant a terra les cases més antigues per construir petits blocs d'apartament. Per tant, queda alguna cosa, però és evident que no queda gaire creixement, però és que tampoc és volgut.
Clar, per el medi ambient.
Estem molt bé com estem, és un poble absolutament sostenible, és un poble que podem pagar tot el que fem i tenim superàvit cada any i, per tant, estem perfectes així.
Ara anem cap a Sant Jordi, anem cap a Calonge, que a banda dels seus atractius és també poble de llibres. 7 llibreries que hi ha en una localitat de 13.000 persones, suposo que hi ha la viabilitat de totes elles, hi ha un recorregut especial i no sé si espere que hi hagi una 8ª o una 9ª llibreria pròximament, alcalde.
Bueno, n'hi ha 2 que estan en llista d'espera, una llibreria de vell, és el llibre de segona mà, llibre antic, i una altra que la volen dedicar a la història de l'art i a l'art en si. Per tant, vol dir que el poble de llibres és absolutament viu, hi ha gent que encara vol venir i realment els llibreters que estan ja instal·lats aquí estan contents i, per tant, tant de bo puguem trobar els locals, que aquesta és una altra, puguem trobar els locals que agradin aquests nous llibreters que s'han instal·lat aquí i que ho puguin fer ben aviat.
Pot ser un punt de destinació per anar a comprar llibres? A banda de passar el dia a Canonge, que és preciós, també com una finalitat de visitar les llibreries i comprar llibres?
Mira, el cap de setmana passat, entre dissabte i diumenge, i divendres al vespre, que també vam presentar llibres, hi devien haver-hi unes 4.000, 5.000 persones que havien visitat Canonge i gairebé totes anaven amb la seva bosseta. Vol dir que ja havien comprat i havien adquirit algun llibre o algun producte típicament d'aquí. Per tant, és evident que sí, es pot venir a comprar llibres, es pot venir a passejar, es pot venir a veure el castell, les seves muralles, o es pot venir a gaudir del bon temps i la platja. Nosaltres, com a anfitrions, estarem encantats de poder-vos ajudar a triar i, evidentment, a procurar que la vostra visita sigui el més agradable possible.
Demà com serà el dia a Canonge? Com es disfruta Sant Jordi amb aquesta gran potència literària que tenen?
Bé, a part dels llibres en si, hi haurà concerts, hi haurà cercaviles, hi haurà activitats plenament participatives per tothom, diferents tallers, i que evidentment intentarem que siguin per totes les edats, tant dels més petits com pels més grans. De fet, tenim activitat per tothom. Volem que sigui un dia agradable per tothom. Estem segurs que ho serà. El temps sembla que ens salvarà de pluges. Per tant, el que cal fer és venir aquí i disfrutar de la nostra gastronomia també, que és prou interessant, disfrutar de Sant Antoni, disfrutar de Calonge i passar-s'ho bé.
Calonge, una ciutat que s'explica en paraules, com les acaba de dir el seu alcalde Jordi Soler, que es pot mirar en fotografies, vídeos i per televisió, però que s'ha de visitar, com a mínim, una vegada a la vida. I segur que després hi tornem. Localitat preciosa, poble de llibres. Jordi Soler, alcalde, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Bona tarda i molt agraït.
Moltes gràcies a vosaltres i a saber que us esperem a tots aquí.
Fa 5 anys, 5 anys que no engeva entrar dins del que és el sistema Boktown, un poble de llibres, i ha estat un èxit. 7 llibreries amb una població de 13.000 habitants. I aquest cap de setmana, que ens ha dit? Milers i milers de persones que van a Canonja amb la finalitat de comprar un llibre després de passar el dia. Les bones iniciatives cal felicitar-les. Bé, nosaltres anem ja cap al que seria la prèvia de l'actualitat esportiva. Abans de tot, parlem abans d'aquesta Catalunya de 8,2 milions de persones, del seu creixement, de la seva demografia, i això també requereix d'una ampliació de la seguretat. Avui, amb el Dia Nacional de les Esquadres, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida als agents, a banda del rep des de la nova delinqüència, especialment aquesta ciberseguretat. Han parlat d'aquests turistes avui que no han tingut habitació a causa d'un hacker a la seva pàgina de Booking. Per tant, s'ha de treballar a nivell delinqüencial sobre aquest aspecte, i l'altre és amb el número d'agents. Núria Parlon parla de l'objectiu d'arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra ja com una necessitat. Sens dubte que serà uns temes que obriran debat de cara a les pròximes setmanes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I d'aquí 9 minuts arriba Esports Cope amb aquesta jornada del dimecres. Hi ha futbol, hi ha partit de primera, juga el Barça. Joan Batllori, bon migdia.
Hola, Sergi, què tal? Bona tarda. Sí, juga el Barça el seu partit de Lliga d'aquesta jornada intersetmanal que tenim. Rep el Celta a partir de 2:15 amb el Real Madrid ara mateix a 6 punts després de la victòria d'ahir dels d'Arbeloa 2-1 davant del Deportivo Alavés. Per tant, l'objectiu del Barça avui sumar 3 punts per mantenir el Real Madrid a 9 punts de distància quan quedarien, després d'aquesta jornada, 18 punts per disputar-se. A veure què passa avui al Camp Nou. Ahir el Girona va perdre a Montilivi per 2-3 davant de el Betis. Els de Mitchell no acaben de tancar la permanència. Es manté el Girona a 6 punts del descens a l'espera de la resta de marcadors de la jornada. Demà jugarà l'Espanyol al camp del Rayo a les 4 de la tarda. Parla el tècnic blanquiblau en la prèvia del partit, Manolo González. El Barça femení pot ser avui campió de Lliga si guanya el derbi contra l'Espanyol. La cita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Barça segueix viu a l'Eurolliga després de superar l'estrella Ella Roja al Palau ahir per 80-72. Aquest divendres, segon partit del play-in a la pista del Mònaco. Si el Barça guanya, jugarà play-off de quarts de final contra Olympiacos. Si perd, queda fora de la competició. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta pot classificar-se avui per la final a 4 de la Champions si li guanya el Brescia a la piscina de Sant Sebastià. I en handbol, el Granollers i el Barça B, el filial del Barça, busquen classificar-se per la final a 8 de la Copa. Avui tenim Huesca-Granollers i Barça B Valladolid a partit únic, el filial del Barça que ja ha eliminat en aquesta competició a dos equips de Lliga Sobal.
Doncs mira, el filial del Barça de handbol. Com sempre m'has convençut, Joan, d'aquí 8 minuts sóc un oient més. Per cert, ja que demà és un dia de Sant Jordi de recomanació de llibres, i ja que Joan Batllori és un excel·lent lector, sí que et demanaré que em recomanis un.
Doncs mira, et recomanaré el darrer llibre.
Ah, ja el tens.
Sí, et recomanaré el darrer que m'he llegit, que es diu Objetos Perdidos, que és de Carlos Zanón i que m'ha agradat molt.
Molt bé. Mira, escriptor local de Barcelona. Apuntat sí. Quede. Gràcies, Joan, t'escoltem.
Gràcies, Sergi.
Arriba Línia Cope, a les 3, l'inici de la tarda, amb Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope, amb Joan Batllori.